Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8 i un minut.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 6 de març de 2013. Hugo Chávez ha mort. El president de Veneçuela no ha pogut superar el càncer i ahir, cap a les 11 de la nit, hora catalana, el vicepresident Nicolás Maduro donava la notícia. És una pèrdua important per a Veneçuela, per a l'Amèrica Llatina i per al món. Chávez, que ha governat el seu país durant 14 anys, és un home, sens dubte, controvertit, salvador i administrador de justícia per a molts i dèspota i autoritari per a altres, tot i que hem de reconèixer que ha estat sempre elegit democràticament. Des d'aquí ens unim a tot el dol del poble veneçolà i expressem la nostra solidaritat amb la família i amb l'entorn polític de Chávez, amb el desig que Déu l'aculli a la seva glòria. Ara queden oberts alguns interrogants, ja que la Constitució veneçolana preveu que el període de transició el condueixi el president de l'Assemblea Legislativa del país, però sembla que és Maduro qui vol liderar la transició fins a les eleccions, que seran d'aquí a un mes. Serà important que la situació es gestioni amb intel·ligència i, sobretot, amb esperança. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores, també amb la mirada posada a Roma. Avui començarem amb les cròniques del nostre enviat especial, Samuel Gutiérrez. Com us dèiem, Hugo Chávez ha perdut la lluita contra el càncer. Havien passat escassament 4 hores des de la compareixença que havia fet ahir mateix a la tarda el vicepresident Nicolás Maduro, quan va tornar a aparèixer el mateix número 2 del govern davant dels mitjans de comunicació per anunciar la mort del comandant i cap suprem de les forces revolucionàries.
Chávez, com dèiem, ha mort als 58 anys a causa del càncer que se li va detectar el juny de l'any 2011 a la zona pèlvica. Fins ara no se n'han donat més detalls. I també l'endemà que el seu govern va anunciar que havia empitjorat el seu estat de salut a causa d'una infecció respiratòria. El vicepresident Maduro, visiblement emocionat, va donar, com dèiem, la notícia en un missatge transmès per ràdio i televisió des de l'Hospital Militar Carlos Arbelo. Tan bon punt es va confirmar la defunció, moltes persones van sortir al carrer a Caracas per mostrar el dol. Va dir que és un moment de profund dolor i que estava, quan estava acompanyat per diversos ministres, i va anunciar, com dèiem, el desplegament de les forces de seguretat per garantir la pau en aquest moment. Escoltem el vicepresident Nicolás Maduro.
Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años.
L'exèrcit ja ha manifestat la seva lleialtat al vicepresident. El dirigent veneçolà ha mort després de 3 mesos d'haver-se operat per quarta vegada la seva malaltia, intervenció a la qual es va sotmetre l'11 de desembre passat a l'Havana. Chávez va tornar ara fa 2 setmanes a Caracas després de 2 mesos de convalescència a Cuba. Segons la versió oficial, ell mateix va demanar tornar a Caracas per continuar el tractament.
L'alt comandament militar i polític de Veneçuela s'havia reunit d'urgència ahir mateix a la tarda davant el deteriorament de l'estat de salut de Chávez. Després de la trobada, el règim ha denunciat que el càncer del president és un atac dels enemics històrics, segons paraules de Maduro, enemics de la pàtria, i també va insinuar que, d'aquesta manera, ha estat enverinat.
També va anunciar l'expulsió de dos agregats de l'ambaixada nord-americana acusats de plantejar projectes desestabilitzadors a militars veneçolans en actiu, unes acusacions que Washington ja ha rebutjat. Chávez va presidir Veneçuela durant 14 anys i es va sotmetre a les urnes per última vegada el passat mes d'octubre. Només dos mesos després va haver de tornar a Cuba per tractar-se de la malaltia que l'ha dut, com dèiem, a la mort.
La mort d'Hugo Chávez obre la incògnita sobre quin serà el futur del seu projecte de revolució bolivariana a Veneçuela. El que està clar és que s'hauran de convocar noves eleccions en un termini de 30 dies i que, si no hi ha sorpreses, el vicepresident Maduro competirà amb el conservador Enrique Capriles, que ja va ser derrotat a l'octubre en els últims comicis.
Un sondeig recent apunta que Maduro té un suport fort entre l'electorat chavista. En conèixer la notícia, Enrique Capriles va expressar la seva solidaritat ja amb els familiars del president Chávez a través del Twitter.
I segons les últimes informacions de què disposem, milers de persones han sortit al carrer per retre l'últim homenatge a Hugo Chávez, entre mostres de dolor i de lamentació per aquesta notícia. I, naturalment, avui també l'altre focus d'atenció informativa del matí és el Vaticà, ja que caldrà seguir esperant per saber quan començarà el conclave. Ahir, en el segon dia de congregacions generals, les reunions prèvies a les votacions a la Capella Sixtina per triar nou papa es van presentar a la sala del Sínode, l'auditori situat a dintre de l'aula Pau VI del Vaticà, 148 cardenals, dels quals 110 eren electors. Falten per arribar encara el vietnamita Jean-Baptiste Pham Minh Mam, arcabisbe de Ho Chi Minh, també l'alemany Karl Liman, bisbe de Magonza, l'egipci Antonius Naguib, patriarca de l'Església Copto-Catòlica, i el kenià John Nue, arcabisbe de Nairobi, així com el xinès John Tonghon, arcabisbe de Hong Kong.
S'espera que els 5 punts purpurats retardats arribin aviat a Roma. El portaveu vaticà Federico Lombardi va assegurar al migdia que encara no s'ha pres cap decisió sobre l'inici del conclave i va afegir que és prematur començar a pensar quin dia serà. Durant aquests primers dies de congregació en general, els membres del col·legi cardenalici estan encara determinant quant de temps necessitaran per fer les preparacions adequades de cara a una decisió important, com és doncs iniciar aquest conclave. Aquest tema, segons va explicar Lombardi, està obert i els cardenals encara no volen accelerar el temps.
Ahir, de fet, els participants en la tercera de les congregacions generals, que van decidir celebrar-ne només una cada dia a partir d'ara, van estar examinant el motu proprio normal non nulla, signat per Benet XVI el dia 22 de febrer. Aquest document magisterial actualitza la Constitució Apostòlica Universi Dominici Gregis, aprovada per Joan Pau II l'any 1996, i on es diu com actuar durant la seu vacant i en la votació del nou papa.
Recordem que Benet XVI, amb el seu motu proprio, va permetre que el conclave comencés abans dels 15 dies mínims de període d'interregne que contempla la Universitat Dominici Gregis. El cardenal Singin Patrick O'Malley, arcabisbe de Boston, va ratificar les paraules de Lombardi en assegurar que elegir un nou pontífex és una decisió important davant la qual es necessita temps. En lloc de decidir immediatament la data del conclave, els purpurats prefereixen utilitzar aquestes primeres reunions per reflexionar, segons es va apuntar. En aquesta línia, l'arcabisbe de Boston va afegir que durant les congregacions generals s'estan intentant entendre les necessitats de l'Església i també conèixer més de prop els representants de diversos països. L'impuls de la nova evangelització i també la reforma de la Cúria Romana són alguns dels temes que s'estan tractant en aquestes reunions de cardenals.
I ha sortit, coincidint amb aquestes reunions de cardenals, a la llum pública ja una primera imatge de Joseph Ratzinger, Benet XVI, per primera vegada com a papa emèrit. Es tracta de la fotografia presa ara fa uns pocs dies, o fa poques hores segurament, als jardins de Castel Gandolfo i publicada per la revista Qui en exclusiva. En el moment de la imatge, el papa emèrit passejava al costat de Georg Ganswein, que és el seu secretari personal. I en aquest punt avui comencem la sèrie de cròniques des del Vaticà que ens ofereix el nostre company Samuel Gutiérrez, que és l'enviat especial del Setmanari Catalunya Cristiana i de Ràdio Estel. Samuel, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com ho tenim des del Vaticà? Què ens expliques?
Doncs de moment, com vosaltres també mateix heu informat, no hi ha gaires novetats al Vaticà, sobretot perquè no tenim el gran titular, aquesta data d'inici de conclave que tothom espera amb candeletes, especialment nosaltres, els periodistes, que volem doncs, tenir la informació ben fresca. Potser la tindrem avui, potser ara es reuneixen a partir de 9:45, novament els cardenals, els 110 cardenals electors que hi eren ahir, i potser algun més, d'aquests 5 que tu has esmentat i que és probable que algú ja avui s'incorpori a aquestes congregacions. Sembla que els cardenals, això és el que intuïm, pel que diuen també el portaveu Federico Lombardi de la Santa Seu, que no tenen excessiva pressa, que la prioritat ara és conèixer, dialogar, plantejar amb més profunditat els reptes que té avui l'Església i, sobretot, pregar. Per això es volen prendre el seu temps. Ahir dimarts, fins i tot, com tu comentaves i la Sara també, van decidir no celebrar congregació a la tarda per dedicar-la a les trobades més informals, a la reflexió. Avui tampoc no es reuniran a la tarda i després de la congregació matinal, la quarta, que comença a 9:45, han estat convocats a les 5 per participar a la Basílica de Sant Pere en una hora santa. Com veieu, els cardenals tenen molt clar que el moment que s'està vivint té una component espiritual decisiva i que a vegades a nosaltres, els periodistes, se'ns passa una mica de llarg, no? Però sí que és potser un esdeveniment espiritual, el preconclave i sobretot el conclave. El més destacat de la jornada d'ahir va ser l'enviament per part dels cardenals d'un missatge d'agraïment al papa emèrit Benet XVI pel seu lluminós ministeri patrí i per l'exemple donat d'una generosa sol·licitud pastoral pel bé de l'Església i del món. Ahir també, en el marc d'aquesta congregació, es van realitzar 11 intervencions. Tu n'has parlat una miqueta d'aquests temes, de temes més curials també i de funcionament intern de l'Església, també de renovació dels reptes, de la nova evangelització. Es van confirmar aquestes dades que hem parlat dels cardenals presents i també una dada interessant que és important que ho tinguem present, no? Ja hi ha més de 5.000 periodistes acreditats d'arreu del món, una xifra que és, sembla superior als periodistes acreditats en els Jocs Olímpics de Barcelona. Per tant, doncs val la pena tenir en compte que és un esdeveniment que s'ha seguit per tot, no? És un epicentre mediàtic i que val la pena doncs, tenir-ho present. Finalment, es va confirmar que ja han començat els treballs de la Capella Sixtina i que molt aviat ja estarà en condicions d'acollir aquest moment tan decisiu per a la història de l'Església, com és el conclave, l'elecció del nou successor de Pere.
Doncs veurem si avui es confirma la data de l'inici del conclave o si és demà o dijous. De moment sembla que s'imposa la tranquil·litat i el no precipitar les coses, com va dir ahir el mateix Lombardi. Alguna qüestió molt breu, Samuel, per acabar sobre l'ambient que has començat a viure a Roma?
Bueno, l'ambient és el que també és de serenor, no? El pare Lombardi parlava que dintre de les congregacions hi ha aquest esperit de serenor, de tranquil·litat, de comunió, de molta fraternitat. Doncs pels carrers també, la gent també és que aquí a Itàlia viu amb el cor una mica dividit perquè hi ha aquestes eleccions que s'han celebrat fa poc i que han tingut aquests resultats tan incert, amb una certa incertesa. I després també es saluda el papa i l'elecció del nou successor de Pere. Doncs bueno, amb serenor, eh? Es viu amb un ambient, sobretot ara insisteix molt en la pregària, tant per part dels cardenals com pels fidels, no? Uh-huh. I avui, probablement a les 5, hi haurà molta gent convocada a la plaça de Sant Pere, s'uniran a aquesta pregària i, sobretot, en espera dels pròxims dies que ha de tenir lloc aquest esdeveniment tan important.
Sí. Per cert, hi ha un cardenal de Veneçuela, el cardenal Urosa, de Caracas, arquebisbe de Caracas. Sí. Se'n tornarà al seu país pel funeral de Chávez?
Jo crec que no, vaja, no ho podem confirmar, però tenint el conclave a les portes, és probable que comenci el dia 11, diuen, apunten, eh? És la xifra que en els últims dies més possibilitats té, però veurem, s'ha de confirmar. Jo crec que no, però això us ho confirmarem al llarg del dia.
Gràcies, Samuel Gutiérrez, bon dia i pendents, com sempre, de les novetats des del Vaticà. Una abraçada, fins aviat.
A vosaltres, bon dia.
Repassem altres notícies. El fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, ha posat el seu càrrec a disposició de la Fiscalia General de l'Estat i ahir li va ser acceptada aquesta renúncia, una renúncia que no es farà efectiva fins que es trobi un substitut per ocupar aquest lloc. Rodríguez Sol va viatjar ahir mateix a Madrid per presentar al·legacions a la seva possibilitat de ser destituït. El fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, havia iniciat, recordem-ho, dilluns, el procés per destituir-lo, segons va dir, per una pèrdua de confiança.
A ningú se li escapa, però, que la decisió es va confirmar després que Martín Rodríguez Sol va defensar l'opció dins de la legalitat de consultar els catalans sobre el dret a decidir. Torres Dulce va afirmar que el fiscal superior de Catalunya es va extralimitar amb les seves paraules i que havia actuat apel·lant a un article de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal que preveu la destitució dels fiscals per part del govern de l'Estat.
Una casa de quatre plantes es va ensorrar parcialment ahir de matinada a Martorell amb quatre ocupants a dins que, miraculosament, van resultar il·lesos.
Doncs si eren les dues d'aquesta matinada quan es va ensorrar la part del davant del número 31 del carrer Francesc Santacana al centre històric. Els únics habitants de l'edifici, un matrimoni i els seus dos fills, eren a la part del darrere de la casa i els bombers els van poder rescatar sans i estalvis.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, va dir ahir que les mesures que ha pres Espanya en matèria d'imposició indirecta, com ara la pujada de l'IVA el setembre passat, són suficients i descarta apujar l'impost de la benzina. De Guindos respon així a les recomanacions que la Comissió Europea acaba de fer a l'Estat espanyol en el seu informe sobre la segona revisió del programa d'ajuda a la banca.
En el document indica que algunes decisions recents han millorat l'eficiència del sistema, com ara, per exemple, la pujada dels tipus de l'IVA i una aplicació més àmplia dels tipus estàndard. D'altra banda, doncs, la Comissió Europea també indica que els plans per establir una oficina pressupostària independent semblen estar encara en un nivell preparatori i s'haurien d'accelerar considerablement si pretén doncs, tenir un paper eficaç en l'exercici fiscal del 2014. De Guindos es va mostrar convençut que es compliran els terminis. El govern espanyol, ha dit el ministre, no es planteja per al 2013 absolutament res sobre noves mesures per reduir el dèficit.
La cancellera alemanya Angela Merkel va expressar ahir a la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría la seva preocupació per l'elevada taxa d'atur juvenil a l'estat espanyol i la disposició d'Alemanya a ajudar a la introducció del sistema dual de formació professional.
De la seva banda, la vicepresidenta del govern espanyol l'ha informat sobre la reunió amb Merkel en una trobada posterior amb els mitjans en què ha recordat que les autoritats espanyoles han posat en marxa un programa per fomentar l'ocupació juvenil així com un altre de crèdits per les petites i mitjanes empreses. Sáenz de Santamaría ha dit que el més important és avançar en les reformes de la Unió Monetària i també ha subratllat que en les reunions del Consell de la Unió Europea s'abordaran temes d'interès per l'Estat espanyol.
El president Mariano Rajoy va assegurar ahir que no publicarà la llista dels acollits a l'amnistia fiscal perquè, segons va dir, incompliria la llei.
L'article 95 de la Llei de Protecció de Dades diu que la informació de caràcter reservat obtinguda per l'administració tributària ha de ser usada només per als tràmits per als quals les dades han estat demanades. La informació, ha explicat Rajoy, no pot ser cedida a tercers excepte per col·laborar en la investigació i la persecució de delictes. El govern, però, estudia diverses modificacions legals per fer pública una llista de grans defraudadors, segons ha detallat Rajoy, a la sessió del control al Senat.
I el director del Centre Nacional d'Intel·ligència, el general Félix Sanz Roldán, compareixerà aquest mes al Congrés per aclarir la relació de la princesa Corina, amiga del rei Joan Carles, amb l'Estat, i també s'hi va treballar per al govern espanyol. El cap de l'espionatge espanyol també explicarà el suposat espionatge a què s'ha sotmès Catalunya. La seva intervenció serà concretament el 19 de març a la Cambra Baixa, però es farà a porta tancada dins la Comissió de Secrets Oficials. Passen 4 minuts d'un quart de nou. Les autoritats de l'Aràbia Saudita han posposat a última hora l'execució de 7 homes condemnats per robatori a mà armada. La majoria d'ells eren menors.
Ho han explicat les seves respectives famílies. Aquests 7 homes estaven condemnats a morir afusellats ahir mateix i el presumpte cap de la banda havia de ser també crucificat després de morir. Els joves són de Sir, una de les parts més pobres del país, i se'ls va condemnar l'any 2009 per robatoris comesos a diverses joieries fa 8 anys quan en tenien entre 16 i 20 anys. Organitzacions com Amnistia Internacional o Human Rights Watch han iniciat una campanya per evitar doncs, que s'executi aquests 7 homes.
Un nou escàndol alimentari esquitxa la multinacional sueca IKEA. Les autoritats sanitàries xineses acaben de destruir 2 tones de pastissos de xocolata d'aquesta empresa, IKEA, després d'haver detectat que contenien traces amb bacteris fecals.
Doncs sí, segons el diari Shanghai Daily, el producte va arribar des de Suècia després de ser analitzat i van trobar nivells alts de bacteris coliformes que acostumen a trobar-se a les femtes humanes o d'animals com cavalls. IKEA ha anunciat que retira aquest producte de les seves botigues en 23 països i ha assegurat que no existeix existeix cap risc per la salut associat al consum d'aquests productes perquè no s'hi han detectat bacteris patògens. Fa només uns dies IKEA va anunciar la retirada de les mandonguilles i salxitxes dels restaurants dels establiments europeus de la companyia, en aquest cas, després que hi trobessin carn de cavall.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Real Madrid es va classificar ahir a la nit per als quarts de final de la Champions després de superar el Manchester United a Old Trafford per 1-2 i, per tant, remuntar l'empat a 1 de l'anada.
Tot i que es va avançar el conjunt anglès, una jugada clau al minut 57 va canviar el rumb del partit. L'àrbitre va expulsar en vermella directa Nani per una falta al madridista Arbeloa. En només 12 minuts, el Madrid va capgirar el resultat amb gols de Modric i també de Cristiano Ronaldo. El gol pel Manchester va anar a càrrec de Sergio Ramos, que passats 3 minuts del segon temps va marcar un gol en pròpia porteria. Cal dir que el Manchester necessitava 2 gols per guanyar aquesta eliminatòria.
2 gols després de l'1-2 i, per tant, el Madrid dona la primera sorpresa d'aquesta Champions, si es pot considerar així. Per cert, que després de classificar-se davant el Manchester per als quarts de final de la Champions, Mourinho sí que va fer declaracions, com obliga la UEFA. El tècnic portuguès va dir, en referència a l'equip anglès, que el millor equip és el que ha perdut. I encara més resultats d'ahir. El Borussia Dortmund no va tenir cap mena de problema per superar el Shakhtar Donetsk per 3-0 i classificar-se per als quarts de la Lliga de Campions. I ara parlem del Barça, que va fer ahir el primer entrenament d'aquesta setmana amb 20 futbolistes disponibles després de 2 dies de festa.
Doncs sí, aquesta sessió però va començar amb retard, ja que els jugadors i el cos tècnic es van reunir al vestidor per poder parlar sobre com remuntar l'eliminatòria davant del Milan. Per cert, que Xavi Hernández continua el seu procés de recuperació del trencament al bíceps femoral i va treballar allà individualment i va fer també una sessió de fisioteràpia.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Encara un últim apunt de l'actualitat d'avui. El jutge ha imposat una multa de 150 euros per al rector de la parròquia de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, Alfons Torres, per vexacions a una nena de 8 anys, segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies. El prevere estava acusat d'un delicte d'abusos sexuals i la fiscalia demanava presó, però finalment ha rebaixat la gravetat dels fets per manca de proves. A més, el capellà ha evitat el judici amb l'acceptació d'aquesta lleu sanció econòmica. Els fets van passar l'any 2011 durant una catequesi. La família de la nena va denunciar que el rector havia fet tocaments a la seva filla, cosa que el mossèn sempre va negar. Principals titulars de portada a la premsa. El diari Ara, la revolució bolivariana perd Chávez. Evidentment, la mort del president veneçolà ocupa, amb els canvis lògics d'última hora, les portades dels principals rotatius. Així, La Vanguardia, la mort de Chávez sacseja Venezuela. El País, la malaltia derrota Chávez. El Punt Avui, resposta sobiranista, diu el titular en una altra línia, i també recull la notícia de la mort del president de Venezuela, titula Mort Hugo Chávez, l'últim cabdill llatinoamericà. El diari ABC titula Mort Chávez. El periòdico, referint-se implícitament a les famoses paraules del rei quan li va demanar que callés, titula El cabdill calla, diu el titular principal. El Mundo, Maduro converteix la mort de Chávez en un assassinat imperialista. I finalment, La Razón titula Chávez, mort del cabdill. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem Salvador Pié, professor de la Universitat Gregoriana de Roma, president de la Fundació Blanquerna i també gran coneixedor de l'Església en aquest moment important de procés per elegir un nou papa.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina, centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
4 minuts i seran 9:15. Fem atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Matí amb pluja, matí amb complicacions en aquesta xarxa viària catalana. Repassem algunes vies, impossible dir-les totes. AP7, tenim un accident a Sant Cugat del Vallès que talla carril en sentit nord, sentit Girona. Aturades que ja arriben als 7-8 quilòmetres des del Papiol. Papiol, Sant Cugat, això a l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona, a causa d'un accident. També parlem de problemes a les vies que entren per l'extrem sud de Barcelona, a l'autopista del Garraf, retencions entre Gavà, Viladecans, Sant Boi, també l'autovia A2 amb aturades des de Pallejà fins a Cornellà, i la B23, també retencions intermitents de més de 10 quilòmetres des de Molins de Rei fins a l'Avinguda Diagonal. La mateixa via amb cues de 4-5 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. Més problemes a l'extrem nord de Barcelona, autopista del Maresme, aturades entre Montgat i Badalona, cua de més de 3 quilòmetres a la Pota Nord, a la B20, i també aturades importants a la C58, tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. Aquestes són algunes de les moltes retencions que avui malauradament trobareu en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, atenció, en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que, degut al fort temporal de llevant, els trens de la línia R1, la línia del Maresme, han de circular amb precaució i lentitud al seu pas per la costa, acumulant retards que poden superar els 15 minuts en tots dos sentits. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica per aquest dimecres es presenta en general, doncs, o marcada sobretot per les precipitacions. I és que la pertorbació que ahir vam anunciar que, doncs, aniria marxant progressivament al llarg d'ahir a la tarda o sobretot al llarg d'aquest matí, sembla que encara vol quedar-se unes quantes hores amb nosaltres i això comportarà, doncs, que les precipitacions encara es mantinguin a gran part del territori durant aquest matí. Això sí, a partir de la tarda sembla ser que finalment es decidirà a marxar i això comportarà que les precipitacions acabin minvant de sud a nord. Per tant, a partir de migdia ja no esperem precipitacions cap a les comarques del sud de Tarragona, sud de Barcelona o interior com de Ponent, i en canvi sí que es mantindran cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i tot Girona. Els registres de precipitació comencen a ser ja molt extremadament abundants, és a dir, superen ja els 300 litres per metre quadrat a l'estació que tenim situada a la població de Viladrau, però és que al voltant de 100-150 litres per metre quadrat a d'altres punts del Pirineu, Prepirineu i interior de les comarques de Girona, per exemple, a Sant Pau Segúries 169, Anglès 153 i Gisclareny 127. Aquests registres encara augmentaran al llarg del dia d'avui perquè encara, tal com comentàvem, les precipitacions es mantindran en aquests indrets. Per agafar les temperatures, s'envien molt suau i temperatures màximes que, com a molt, doncs arribarien fins als 14 o 15 graus. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
l'impuls de la nova evangelització, que va ser el tema de l'últim sínode mundial de bisbes celebrat a l'octubre passat, i també la reforma de la cúria romana són alguns dels temes que s'estan tractant en les reunions de cardenals. Les congregacions generals se'n van fer dues dilluns, ahir una, i a partir d'ara se'n farà una cada dia fins que comenci el conclave. Mentrestant, com us hem dit al principi del programa, encara no s'ha decidit la data per a l'inici de la reunió decisiva d'elecció del nou papa. Avui comentem una mica aquestes qüestions de l'actualitat de l'Església a l'espera de l'elecció del nou papa amb Salvador Pié, que és professor de la Universitat Gregoriana de Roma, president de la Fundació Blanquerna, i que des de Roma està seguint molt de prop aquest moment tan important per a l'Església. Doctor Salvador Pié, molt bon dia.
Bon dia.
Com està?
Bé, bé, estem aquí seguint amb atenció aquests moments, encara que ara hi ha una mica més de silenci, perquè, és clar, encara hi ha una espera llarga, i però sí, seguint amb atenció tot plegat.
Sí,
digueu.
No, deia que les congregacions generals, recordem-ho, compten amb la participació d'uns cardenals que juren reserva, no? Discreció.
Exacte, exacte. Sí, per tant, fonamentalment no hi ha cap tipus de transmissió, i hi ha una roda de premsa cada dia del pare Lombardi que més aviat explica les grans dades, però els continguts no. El que és obvi és que el tema va una mica més lent del que s'esperava. Dona impressió, perquè això va de no fer-ho les tardes, que s'entén, perquè puguin estar amb diversos cardenals cansats o grans, però això vol dir que segurament hi ha un ritme més lent. De fet, avui hi ha una entrevista amb el cardenal públic, amb el cardenal Casper, i ell diu que cal temps per conèixer més. Ahir... Penso que això segurament interpreta que estic tenint l'impressió que igual no començarà el conclave el dia 11, tan aviat. Perquè almenys aquests dies va el tema llarg, i amb aquesta voluntat que, com us dic, que diu el mateix Walter Casper en un diari italià, en una entrevista, que cal conèixer més. I per tant també conèixer més què passa a la cúria, què passa al moment actual de les esglésies als diversos continents. D'alguna manera podríem dir que els cardenals volen tenir una mica més d'estatus qüestionis de la situació global abans d'acabar de madurar ja definitivament i passar el conclave amb els cardenals que són electors.
També s'han expressat en aquesta línia que vostè diu el cardenal Son Patrick O'Malley, arcabisbe de Boston, i altres membres de la cúria que han fet algunes declaracions, no sobre la substància del que es parla a les congregacions, però sí sobre aquest moment, com vostè diu, consideracions generals que sí que es poden fer. Vostè, doctor Salvador Pié, fa uns dies ens va dir que era molt important el que pensés Tarcisio Bertone i el seu entorn en l'elecció del papa. Com està ara tot això?
Jo penso que tot està molt stand-by, o sigui, està en una situació encara d'expectativa per veure on es planteja el tema. Jo crec que hi ha una qüestió clau per sobretot la gent que està més a la cúria i el grup de Bertone, que és el tema de la cúria, la valoració que es faci. Evidentment, tots els entrevistes estan sortint amb cardenals, tots, inclòs mateix el nostre cardenal de Barcelona fa uns quants dies, han dit que el tema de la cúria s'ha d'afrontar. I, evidentment, és un tema delicat, que, evidentment, el cardenal Bertone està obert a que s'enfronti, i això no es pot negar, però depèn una mica de com acabi d'enfocar-se. De fet, ara la cúria està fent una mica d'explicació de cada congregació, dels temes grans, i jo penso que aquest és un tema clau de cara a, fins i tot, a determinar el què. Quan avui el cardenal Casper demana, i ja ho havia dit fa uns dies, i també altres cardenals ho han dit, però públicament que el tema de la col·legialitat tingui més paper, evidentment això recol·loca la cúria en el seu lloc, o sigui, quan es servei a la col·legialitat, i per tant segurament un rellançament dels sínodes o de les estructures del sínode que puguin ajudar més a una col·legialitat que en el govern ordinari de l'Església, evidentment que ja hi és, en aquest govern extraordinari, però és cada 4 anys quan es fa un sínode. Es podria fer una dinàmica que respongués més d'una manera més global i més normal a aquest tema de la col·legialitat. Jo penso que aquest són qüestions que per un intueix que estan sortint molt fortament en aquestes sessions.
En altres paraules, aquesta col·legialitat vol dir que tots els bisbes, cadascú a la seva diòcesi i tots en comunió amb Roma, han de tenir un pes més repartit en l'autoritat de l'Església i no ha de quedar aquest pes només en el govern dels pocs cardenals i arcabisbes del Vaticà.
Sí, jo penso que aquí hi ha un tema de fons i que cal certa imaginació, i això potser serà el tema que molts cardenals voldrien que, a veure, en aquestes sessions sortissin estructures imaginatives, per dir-ho d'alguna manera, estructures o formes, que mantenint, evidentment, l'essència de l'estructura de l'Església, puguin ajudar a fer més possible això sense que creï problemes greus, no? I aquí està el desafiament. És possible, jo cada dia penso més, que això no és un problema pel pròxim papa, sinó que això és un desafiament. Estem vivint un desafiament per l'Església a 15 o 20 anys.
Per tant, no, ja per acabar...
Això...
Sí, digui, perdó.
Que no és un tema... Bé, el nou papa, evidentment, hi ha de posar el seu paper, però que és un tema tan de fons, aquesta recepció de la col·legialitat i de l'estructuració. Com es fa una estructuració amb 3.000 diòcesis, com hi ha actualment, i 5.000 bisbes a l'Església Catòlica? Això ja es veu només amb el número, ja veus que aquí hi ha tot un desafiament a buscar. Quan els 5 continents cada cop tenen més significació dins de l'Església, es va veure en l'últim sínode, que el missatge per primer cop en la història va acabar fent 5 missatges, un tros per cada continent. Per tant, vol dir que mantenint, evidentment, la única fe i l'única Església, hi ha aquests accents. Com es pot articular això? No és fàcil tenir idees concretes d'articulació, però és obvi que se n'ha d'anar trobant. Llavors jo estic pensant que potser quedem decebuts immediatament, podria ser, perquè no és tan fàcil trobar-ho, però que aquí s'està obrint un camp que va a 15 o 20 anys de perspectiva, doncs, diria jo.
Doncs queda dit, perquè no hi hagi després decepcions, el nou papa podrà fer coses, però el canvi autèntic és més a llarg termini.
Jo, vaja, honestament penso això, però...
Sí, ja
perquè veurem. Realment canviar i estructurar una realitat global tan grossa i tan acostumada a una certa forma de fer, que és clar que es busca una nova, doncs no és un tema de 4 dies. A part de que vol dir un coratge del papa. A més, el papa, tal com està actualment, té tanta feina, pobra.
Sí,
tanta responsabilitat, no solament tanta responsabilitat, tanta feina, perquè no pot tenir ni un dia ni dos quasi lliures per poder treballar. Treballar coses, però sense tenir audiències o com, discursos o viatges.
Sí,
no?
Sí.
Doncs això és un tema que fa que pobre papa, en aquest sentit millor de la paraula...
Sí, el que surti, sigui el que sigui, no?
Exacte, sí, en aquest sentit, no?
Sí, doctor Salvador Pié, per tant, de noms de possibles papables, aquells que de vegades treuen els diaris o comenta la gent, vostè no s'apunta a cap línia.
No, ara jo crec que estem en un stand-by, un cert stand-by. Ara hi ha tot això del Twitter, del Facebook, que avui surt per aquí a Itàlia molt els cardenals que tenen més Facebook, que surten més el Facebook i el Twitter i tot això, no? I aquí hi ha dos noms que surten molt, que és el Tegel, el de Manila, i després també bastant Rabassi, o sigui, que són els gens que tenen Facebook i Twitter, i altres, sobretot els cardenals americans bastant, també molt.
Sí.
També em paro una mica a escola, però això són, ja se sap, Facebook i Twitter, però no hi ha ni rumors ni encara... Estem en una etapa que ja es veu molt bé de veure què passa. No?
Molt bé, doncs.
A veure per on...
Seguim amb aquest stand-by i també doncs, unint-nos a les pregàries, com la que tindran els cardenals aquesta tarda a les 5.
Sí, avui faran una pregària especial també als cardenals a Sant Pere, precisament per subratllar que l'Església necessita una etapa doncs, de pregària en tot aquest discerniment. I això penso que és bo invocar-nos a tots, cada un des del nostre lloc, per la nostra estimada Església.
I acabem recordant el que ens ha dit vostè ara fa un moment, que el conclave sembla que no començaria, segons les últimes previsions, el dia 11. Començaria una mica més tard.
Bueno, almenys s'està allargant molt. Trobo que fan un ritme molt lent al no fer les sessions a la tarda. I, per altra banda, tenir una necessitat, i avui constatada per Casper públicament, que cal tenir temps per preparar-ho. Llavors, lligant les dues coses, dius, doncs, potser no començarà l'11.
Molt bé.
Però, vaja, sempre estem en hipòtesis, però això és el que les dades que tenim actualment farien pensar.
Moltes gràcies, doctor Salvador Pié Ninot, professor de la Universitat Gregoriana de Roma i també de la Facultat de Teologia de Catalunya, però actualment a Roma perquè li toca per feina i també seguint aquest moment tan important per l'Església. Molt bon dia.
Molt bé. Molt bon dia, adéu-siau.
Ara farem una breu pausa i de seguida comencem amb una mica de retard avui la tertúlia amb Josep Maria Noguer, Lluís Batlló i Joan Baptista Esteve.
Ràdio Estel.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor tenim les ofertes més apetitoses de la temporada.
Caixa de 2 quilos de maduixot de Huelva per només 4,98. El quilo et surt a 2,49 euros.
I recorda que tens més de 2.500 articles amb la segona unitat al 70% de descompte.
A Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres minuts i seran 9:15. El retard acumulat i afegim una última hora informativa. Sara Cruz, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots. Doncs vinga, si sembla una notícia d'última hora que tampoc podem doncs, explicar massa bé. Sembla ser que hi ha hagut una explosió a l'Hospital La Milagrosa de Madrid, que és on es troba ingressat el rei. Sembla que hi ha hagut una explosió a la mateixa planta on està el rei. I ara bé, doncs ara estem intentant saber més notícies, més informacions i quan sapiguem alguna cosa doncs entraré i us ho comentaré.
Doncs tenim aquesta informació de moment amb tota la prudència del món. Gràcies, Sara.
De res, fins ara.
I mentre seguim pendents d'aquesta notícia, amb l'impacte per la mort d'Hugo Chávez i també amb les novetats dels cardenals que estan reunits a Roma per al procés de l'elecció del nou papa, afrontem avui aquesta tertúlia que avui compartim, com us hem dit abans, amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
També amb l'economista Josep Maria Noguer, avui des de Barcelona. Hola, bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia. Sí, avui he vingut a Barcelona.
Molt bé. I també amb el diaca del Bisbat de Girona, que ell sí que ens acompanya des de l'estudi del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve, mossèn Esteve. Bon dia.
Bon dia a tothom. I sobretot a en Noguer, que m'hi va abandonat.
I sí, però avui no compartim taula, exacte.
Sí, bé, en tot cas és un abandonament temporal i de distància física, no pas personal, que estem tots junts.
Estem tots en comunió aquí.
Sí. Bé, senyors, la mort d'Hugo Chávez semblava esperada, semblava que podia produir-se aviat, tenint en compte que el càncer que patia des de feia uns pocs anys s'anava aguditzant aquests últims mesos, s'anava complicant, pel que sabem que no era tot.
Sí, la veritat és que tot el procés que ha esdevingut finalment amb el decés del senyor Chávez ha estat molt, molt fosc, perquè des del 19 de desembre, em sembla, que va anar a Cuba a operar-se, no havia sortit cap imatge seva, va sortir solament una, em sembla que fa 2 setmanes, però tampoc cap al·locució. Jo crec que és una persona, independentment d'aquest oscurantisme, no?, que s'ha portat, suposo que per un tema també de tenir controlada l'oposició per part del senyor Maduro, el senyor Chávez no deixarà indiferent. Vull dir, és una persona que te pot agradar. Des del punt de vista, jo crec, internacional, jo crec que ha sigut una persona que ha donat un orgull a Venezuela en particular i a Centroamèrica en general. És veritat que dintre, jo crec que l'oposició l'ha sofert d'una manera especialment forta, no?
A mi em costa molt lloar aquesta persona, no? Hi ha el costum, quan mor algú, de buscar-li totes les
gràcies, diguem,
totes les gràcies, totes les coses que ha fet bones durant la vida, no? Recordem aquest Hugo Chávez aquí, el rei li diu, "Por qué no te callas?", no? I ara, pobre home, doncs, li ha arribat el moment de callar.
Perdoni un moment, que tenim algunes informacions que ens arriben sobre aquesta explosió a la clínica La Milagrosa. La causa apunta a l'esclat d'una caldera d'oxigen, per la qual cosa la primera planta ha estat desallotjada. A primera hora del matí s'ha produït aquesta explosió a la clínica La Milagrosa, on es troba ingressat el rei des de fa uns dies per l'operació d'hèrnia discal. La bomba sembla que ha esclatat en una explosió de baixa intensitat, cosa que ha provocat que el centre situat al carrer Modesto Lafuente es desallotgi els malalts de la primera planta a causa del fum. Les primeres informacions apunten que la causa de l'incident ha estat l'explosió d'un dipòsit d'oxigen, tot i que es desconeix si ha estat intencionat o accidental. Doncs alguna dada més tenim, i en principi sembla que no seria una bomba
sí.
o en tot cas, encara que fos una cosa intencionada, no sembla que sigui res que pugui posar en perill la vida del rei o la vida de persones que hi hagi a la planta del rei.
Doncs, continuem amb
el senyor Chávez.
Amb Hugo Chávez, no?
Sí,
que és un personatge realment molt curiós, perquè és una persona que ha aconseguit ser molt carismàtica, no? I, per tant, implicar les classes més populars de Venezuela, però implicar-les, jo diria, a través de moure emocions, eufòria, no? Una visceralitat, no una implicació real en el govern. Per tant, la gent se sentia implicada, les classes més populars, que sempre s'havien sentit molt apartades en governs anteriors, en aquest moment sembla que se senten que formen part, no? Que estan governant els seus, però els seus amb una mena de despotisme il·lustrat, sense ser il·lustrats, perquè són persones amb una formació escassíssima, però sí molt dèspotes, en el sentit de que ho fan tot per al poble, sense el poble i d'acord amb el seu criteri, i aleshores, esclar, és molt perillós això, i llavors hi ha i acabo aquesta primera intervenció, no? Buscant un vincle entre diversos estats llatinoamericans per aconseguir una determinada força en el món, no? Estats llatinoamericans que s'impliquen directament, com Cuba, Bolívia, Equador, i llavors també el Centroamèrica, Nicaragua, no? I aquest vincle és a través d'això que diu les repúbliques bolivarianes, i que el nom ve de Simón Bolívar, que és aquest llibertador que va alliberar, diguem-ne, del pes de la corona espanyola determinats països. En fi, tot això, doncs, molt polèmic, molt discutible, però buscar aquest vincle i, per tant, aconseguir que hi hagués aquesta identificació entre aquests estats i per tal que ell fos aquest líder no només del seu estat, sinó també d'aquests altres estats llatinoamericans.
Mossèn Esteve, des de Girona.
Bon dia. Sí, jo crec que també, vull dir, s'ha portat molt com els típics dictadors sud-americans, no? Que és el que deia en Josep Maria, vull dir, és aquest despotisme que deia ell, sense ser il·lustrat, que tot pel poble, però o sigui, ells van a la seva i prou. I també hem de pensar una altra cosa, que aquí a Sud-amèrica sobretot es produeix un fet que aquí no estem, que és que no existeix la classe mitjana. Allà o ets molt pobre o ets molt ric. Llavors, un home mediàtic com aquest, que sap molt bé, ha sabut actuar molt bé des del cop d'estat que va fer fins a l'últim moment, explotar tots els mitjans mediàtics a favor seu, sí, sí. I ha estat realment, vull dir això, vull dir un líder i ha involucrat molt bé la gent, a part de que també li ha costat, no de la seva butxaca, sinó del seu país, vull dir, comprar-se des de Cuba, Nicaragua, etcètera, etcètera, a base de molts mils de barrils de petroli diaris. Pensem, per exemple, que hi ha gent que va comentar, home, i per què anava a Cuba a curar-se? Que és que no hi ha metges, no hi ha oncòlegs
a Venezuela o a Caracas.
Sí, i, esclar, Cuba, ja ho sabem vosaltres, que des que hi va haver-hi, quan encara hi havia la Unió Soviètica, molts metges soviètics van anar a Cuba, i Cuba realment té metges russos, vull dir, primeres espases, Inclús jo conec casos d'espanyols que han tingut temes relacionats amb aquesta malaltia i que s'han anat a visitar Cuba. O sigui que per l'home buscava estar el millor, i això com ho compensava? Pues els seus amics cubans, pues amb petroli, I, bueno, i ha intentat liderar aquesta revolució bolivariana, amb l'ajuda doncs, de Bolívia i de tot aquest sistema. Però jo crec que tot això desapareixerà. Vull dir, amb el dictador jo suposo que desapareixerà també el bolivarisme, el portó a la llarga, vull dir, ja. Perquè, esclar, no deixa... La seva idea era molt, molt socialista, però jo crec que aquest socialisme potser sí servirà una idea més o menys socialista, però...
Sí, però no és l'únic líder d'aquest populisme que s'ha estès per
diversos països. No, Bolívia, això és molt...
Tant, hi ha l'Evo Morales a Bolívia, que sí, està molt i molt arrelat amb això. Eh?
Sí, està molt arrelat. Vull dir, sí. És un sistema que aquí a Europa es fa, lògicament, aquest tipus de govern no els coneixem, però que allà, vull dir, ens va sorprendre molt, per exemple, el cas del rei, quan li va dir l'any 2007 allò de «Por qué no te calles?». No?
Sí,
sembla mentir d'una persona tan educada com el rei. Que...
Va ser el començament del seu declive, em sembla, no? Pobre, perquè sí, a partir d'aquí, que va ser, a més, molt contestat, perquè finalment el Hugo Chávez estava ja escollit democràticament, vull dir,
clar.
Cosa que...
Se li va girar en contra...
Se li va girar bastant en contra, però això va ser el principi, solament... A veure, això, tot això que dieu és veritat, i el que diu el Josep Maria, que una vegada morta una persona sempre se li busquen les gràcies, a veure, està clar que Hugo Chávez, diguéssim, tenia un punt dictatorial molt important, però de tota manera sí que aquest orgull bolivarià, diguéssim, de tota aquesta zona de països de Centroamèrica, jo entenc que per un veneçolà pot ser positiu, no per als de l'oposició, però pot ser positiu aquest lideratge, aquest retornar l'orgull a aquestes nacions, i també ha sigut un punt incòmodo des del punt de vista geopolític per als americans, i sempre està bé que hi hagi un equilibri, diguéssim, perquè aquest socialisme que propugnava Hugo Chávez, portat per una via correcta, perquè sí que és veritat que s'aprofita una mica de la pobresa de la gent, per no amb aquest discurs, diguéssim, però aprofitat de manera positiva, jo ho veia correcte, diguéssim. En tot cas, no es pot demonitzar tant com es feia, no? Que des d'aquí era poc a menys que... Bueno,
el demon... Veu, jo amb això no puc estar massa d'acord, perquè, a veure, sí que hi ha una part molt positiva, que és el fet d'aconseguir que la gent se senti implicada. I tots aquells que se sentien marginats en el país ara se sentin protagonistes. Això és positiu. Però a partir d'aquí, tot l'altre ha estat desastrós. Perquè és a partir d'un model fracassat, un model marxista, que posa la base ideològica i una mica com el fonament en Cuba, i llavors cal veure com està funcionant i com ha funcionat Cuba, des de la revolució, com funcionen allà les llibertats, quin és el règim de la por que està movent, no?, tot el sistema. Tot això s'ha de conèixer de prop, no? Jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer directament el que és Cuba i també Bolívia, on he fet diverses estades, no?, de certa longitud.
Sí, i llavors veus,
esclar, i llavors t'adones de què és aquest fenomen, no? Aquest fenomen que, com deia abans, que està fonamentat sobretot en l'emotivitat, no? Emotiu, eufòric, visceral, que fa que la gent se senti implicada. Això és bonic, no? Perquè veus la gent amb quina il·lusió anaven a votar, tot això és molt positiu.
I amb bones causes al darrere, com la de reduir la pobresa...
Sí, però veus, llavors aquí hi ha el gran problema. Perquè la forma d'actuar és a través del que anomenen bonos, que vol dir donar unes quantitats de diners doncs perquè el nen vagi al col·le, perquè no sé què, no? Perquè l'abuelito no sé què, donar unes quantitats miserables, però que no fomenten per res ni l'esforç, ni el treball, ni millorar les infraestructures del país. És un sistema que jo considero de crear ganduls, perdó.
En tot cas, que descansi en paz Hugo Chávez, com vostès han dit, un home de qualitats i també un home controvertit, segur que tenia qualitats positives com a home de govern i com a persona, i evidentment des d'aquí ens unim al dol per aquesta pèrdua. I no hem d'oblidar, com deia també el senyor Batlló, que va ser escollit diverses vegades democràticament. Podem discutir més o menys els procediments.
Menys la primera, les demés.
Va governar 14 anys.
14 anys. No, però la primera, la de l'any 98, també havia estat en el seu passat militar colpista.
Sí, cop d'estat.
Exacte. Però la primera vegada d'aquest període en què va ser elegit, sí que va ser elegit a les urnes. Sí. Sí, tenim informacions una mica contradictòries sobre el que ha passat a la clínica La Milagrosa de Madrid. Per exemple, al Twitter del Periòdico de Catalunya deien que hi havia alguns ferits. La cadena SER diu que no hi ha ferits. I en qualsevol cas, tot sembla que ha estat un incendi originat a la planta baixa del centre hospitalari on s'emmagatzema l'oxigen. Per això es creu que l'incendi podria tenir la seva causa en una explosió d'oxigen i sembla, també segons algunes fonts, que seria una explosió fortuïta. En qualsevol cas, aquest incendi ha espantat molt el personal de la clínica madrilenya, on precisament es troba ingressat, com ja hem dit, el rei Joan Carles. El monarca es recupera de la seva operació d'hèrnia discal. Fonts dels bombers i dels treballadors de la clínica han assegurat a l'agència EFE, d'altra banda, que l'incendi es va iniciar a la part on s'emmagatzema, com dèiem, l'oxigen. Agents de la policia impedeixen en aquests moments el pas dels treballadors a l'interior de la clínica. Seguirem informant d'aquesta notícia un cop ja anem tenint noves dades que no sembla que ens presentin una tragèdia important i encara menys una tragèdia com seria que el rei li hagués passat alguna cosa. De moment res de tot això i esperarem noves informacions. Avui amb la tertúlia una mica accidentada per diferents motius tenim amb nosaltres el diaca de Girona Joan Baptista Esteve, l'advocat penalista Lluís Batlló i l'economista Josep Maria Noguer. Alguna última cosa sobre Chávez i sobretot sobre el futur immediat de Veneçuela, perquè hi ha una mica de discrepància sobre qui ha de gestionar aquesta transició. Sembla clar que hi haurà eleccions d'aquí un mes, però la Constitució es veu que diu que ha de ser el president de la Cambra Legislativa qui ha de portar provisionalment el país i Nicolás Maduro, vicepresident, sembla que ja s'atribueix a ell.
Bé, és clar, perquè aquest sistema, com dèiem, és un sistema molt carismàtic, molt centrat en la personalitat d'un home concret, que era Hugo Chávez, i ell mateix designa d'una manera directa i expressa el sentiment cap a Nicolás Maduro. I, per tant, sembla que la continuïtat és que Nicolás Maduro no, ha de fer donar continuïtat al govern no, i a la idea de la República Bolivariana. És clar, si tot funciona a través d'aquest sistema emotiu, eufòric i visceral, doncs per tant ara cal anar ràpidament a votar Nicolás Maduro tota la població per tal que ell continuï aquesta línia. Ara veurem, perquè és clar, llavors Nicolás Maduro dintre del propi govern també té persones que no li són massa favorables.
Sí,
i per tant llavors
hi ha perill de divisió,
llavors veurem, no, desaparegut el líder, veurem què passa.
Sí. A més, aquí també es dona el cas de que Maduro ja ha parlat amb l'exèrcit, l'exèrcit sembla ser que és el que controla el carrer, de voltes sembla que a l'oposició això els ha enganxat a contrapeu, perquè, esclar, acabaven de sortir d'unes eleccions. De fet, Hugo Chávez pràcticament era un president quasi in pectore, perquè no, pràcticament no ha pres posició, no. El vicepresident tampoc. Llavors, això pot tombar poder per diferents camins.
No s'aguanta.
La Constitució no s'aguanta enlloc.
La legalitat no els preocupa gens, eh? No?
Això ho coneixes més tu que nosaltres.
Sí, sí, no? L'experiència de Josep Maria Noguer a l'Amèrica Llatina ens ha ajudat molt avui, especialment ell ha anat a Bolívia, però també a altres països, a Cuba, entre ells. I bé, a veure si un dia pot anar a Veneçuela i ens explica una mica com veu el país, senyor.
No el conec directament, Veneçuela, però vaja, pels fruits sí que es van coneguent.
Bé, senyors, ens queden només 3 minuts escassos per parlar del procés d'elecció de nou papa. Les notícies del Vaticà ens transmeten calma, tranquil·litat i invitació a la pregària. És a dir, no precipitem les coses.
Per tant, és el que hem de fer, no?
Deia Lombardi.
De què hem de fer tantes quinieles, no? Veure qui ha de ser el sant pare, qui tant se val, no? Ara preguem, asserenem-nos i esperem que es vagi produint el procés i que l'Esperit Sant actuï.
Jo, de tota manera, veia a les eleccions de l'última vegada, en el conclave, més discussions, més comentaris sobre el tema.
Va fer més temps que es parlava de la possibilitat la mort de Joan Pau II,
sí,
i llavors
sí.
Semblava que estava tot més preparat.
En canvi, ara, bueno, el que està clar és que no hi ha cap persona clarament, diguéssim, que tingui així una preferència respecte als altres, i, bueno, per mi, ara, això és un desig, A mi m'agradaria que fos un papa de Sud-amèrica, jo crec que
papa llatinoamericà o centroamericà, vaja.
Sí, centroamericà, exacte, jo crec que ja l'Església és molt forta, molt més que en altres continents, i per mi seria, pues, aquest desig, no? I després hi ha un desig, i és el desig que va dir el Sant Pare abans de renunciar, d'oblidar, diguéssim, aquestes polèmiques de la cúria, perquè això fa molt mal a l'Església de base, a l'església dels feligresos que van a la missa el diumenge. Fa molt mal que vegin aquestes polèmiques entre la cúria romana.
Jo crec que hi hagi
i ens ho ha dit Salvador Pié, la col·legialitat episcopal i de tota l'Església és una mica l'alternativa positiva a tot això.
Exacte. De tota manera, també és veritat que, home, el conclave, no tenim data, però si estan tots allà, a veure, jo crec que
aviat,
el conclave
de
facto, sí, no? Clar. Una mica, perquè si
sí,
no,
sí, òbviament, les congregacions són molt importants i hi ha altres converses entre cardenals, home, que segons segur, ens diuen ja aquests dies.
Segur, sí. Clar, el fet de que no s'iniciï el conclave permet que vagin participant cardenals que després no podran ser-hi, per raó de l'edat, per tant, per això també els hi va bé de no iniciar el conclave fins que la cosa no estigui una mica més lligada, i llavors també m'imagino que volen que quan comenci el conclave la cosa ja estigui una mica més clara, sí, perquè no s'eternitzi. Però una vegada començat, no... I per tant, esclar, estan tancats en allà un dia i un altre no agrada a ningú. I tot i que ara ja sabeu que el tancar ja no és ben cert, sinó que surten amb un autobús i se'n van a l'hotel que hi ha al costat, i per tant ja no estan,
Marta,
ja no estan tancats allà amb mampares entre la Capella Sixtina.
Estan aïllats, no poden tenir mòbil, no poden tenir...
Bé, sí, però sense mòbil també es pot viure, si estàs en un bon hotel. El problema era abans que estaven a la Capella Sixtina i rodalies dintre del propi Vaticà, separats amb mampares i amb unes incomoditats notòries.
Sí, mossèn Esteve.
En fi, no ho sé, esclar, aquí és molt fàcil, vull dir, avui dia tothom té mitjans, telèfons mòbils, etc, etc. Això és molt fàcil, vull dir, sabeu que es pot anul·lar perfectament perquè es posen
uns inhibidors
no, sí, i vull dir que per tant ningú pot comunicar res.
Home, a més fan un jurament, jo crec que no cal tampoc posar grans inhibidors.
Els cardenals segur que són fidels.
Home, si no ens podem fiar dels cardenals, malament rai.
Jo el que crec que és important, vull dir, és que es parlin entre ells, que mirin, que, o sigui, que procurin per l'Església i sobretot que preguin molt perquè l'Esperit Sant els il·lumini. Encara abans d'ahir vaig rebre pel tuit un acudit i permeteu-me, no és gens irreverent, però es veu un cardenal a darrere una finestra que dona a la plaça de Sant Pere i un colom allà a la finestra que li pica el vidre i diu, no puc pas obrir, que tenim conclave, I el Colomet li diu, perdona, és que sóc l'Esperit Sant.
Sí, jo he tingut oportunitat de veure aquest acudit gràfic.
Jo l'he vist en el Facebook.
Sí. Clar, el Twitter, la imatge del Twitter, ho sabem, i ho saben segur que molts oients, és un ocell, és no? Un au. Com es representa
ara, el que hem de demanar és que el Senyor velli per l'Església, i si aquesta nau porta 2.000 anys d'existència que et duri fins que el Senyor vulgui, que esperem que siguin molts més.
Molt bé, doncs amb aquest desig ens acomiadem. Recordem que hi ha a les 5 d'aquesta tarda una pregària a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, a la qual ens podem unir tots nosaltres des d'allà on siguem, a les 5 de la tarda, a la mateixa hora. Gràcies, Joan Baptista Esteve, des de Girona, i des d'aquí, des de Barcelona, Josep Maria Noguer i Lluís Batlló. Disculpin els retards i les incidències. Fins la propera tertúlia.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia. Passen ja 2 minuts de les 9, ara els titulars. L'última hora informativa, molt pendents del que passa a la clínica La Milagrosa de Madrid, on hi ha ingressat el rei, amb el Gerard Carrión, aquesta última hora, aquests titulars. Després el comentari de Josep Maria Carbonell i després entrevistarem el ministre de Turisme i Medi Ambient del govern d'Andorra, el Francesc Camp, que ens parla de la situació d'aquest país quan estan a punt de complir-se 20 anys de la seva Constitució.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. Aquesta hora desallotgen la primera planta de la clínica La Milagrosa, on està ingressat el rei per un petit incendi. El monarca es troba ingressat en aquest centre, recordem-ho, recuperant-se de la seva operació d'hèrnia discal. Fonts dels bombers i dels treballadors de la clínica han assegurat a EFE que l'incendi es va iniciar a la part on s'emmagatzema l'oxigen, a la planta baixa. Per això es creu que el foc podria deure's a una explosió d'oxigen. Agents de la policia impedeixen el pas dels treballadors a l'interior de la clínica. Hugo Chávez ha perdut la lluita contra el càncer. Ha mort als 58 anys a causa del càncer que se li va detectar el juny del 2011 a la zona pèlvica i l'endemà que el seu govern va anunciar que havia empitjorat el seu estat de salut a causa d'una infecció respiratòria. En clau econòmica, el ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, ha dit que les mesures que ha pres l'estat espanyol en matèria d'imposició indirecta amb la pujada de l'IVA són suficients i descarta pujar l'impost de la gasolina. El fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, l'ha posat al seu càrrec a disposició de la Fiscalia General de l'Estat, que li ha acceptat. La renúncia no es farà efectiva fins que es trobi un substitut per ocupar el lloc. Rodríguez Sol va viatjar a Madrid per presentar al·legacions a la seva destitució. Recordem que el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, va iniciar dilluns el procés per cessar-lo, segons va dir, per una pèrdua de confiança. A ningú se li escapa, però, que la decisió es va confirmar després que Martín Rodríguez Sol va defensar l'opció, dins sempre de la legalitat, de consultar els catalans sobre el dret a decidir. I l'Estat espanyol té l'esperança de vida més alta d'Europa, segons la revista The Lancet. L'anàlisi que fa la premsa britànica destaca que la dieta mediterrània contribueix al descens de les malalties cardiovasculars.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, avui el comentari de l'actualitat és a càrrec del president, del degà, perdó, el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Ahir vespre ens arribava la notícia de l'esperada mort de Hugo Chávez, president de Veneçuela durant els darrers 14 anys i líder del que s'anomena el socialisme bolivarià o del segle XXI de Llatinoamèrica. La seva mort era esperada, especialment després de més de 2 mesos d'internament en un hospital de Cuba, del seu retorn fa una setmana sense aparèixer en els mitjans. Jo vaig tenir l'oportunitat de viatjar a Caracas fa només 2 setmanes i de viure intensament la incerta i tensa situació del país. Fa 2 setmanes, tothom que no fos addicte al règim donàvem per mort a Chávez i creixia la pressió d'amplis sectors socials perquè se sabés la veritat sobre el seu estat de salut i retornés a Veneçuela. Fins i tot crec que pels germans Castro la seva mort a Cuba hauria evidenciat encara més la dependència de Chávez del règim castrista. Chávez va convertir-se al castrisme pocs anys després d'arribar al poder. Després del seu cop d'estat fallit, dels seus 2 anys a la presó, de la seva victòria democràtica l'any 1998 i de les seves eleccions posteriors, Chávez ha anat construint un projecte polític íntimament vinculat a Cuba, combinant el castrisme anticapitalista, la reivindicació de la figura de Simón Bolívar i una espècie de messianisme pentecostalista. Amb els 3 pilars ha configurat un programa polític i una mobilització d'amplis sectors de la població més pobra que l'ha mantingut en el poder fins a la seva mort. Fa 2 setmanes ja havia començat la mitificació del líder bolivarià en cartells arreu d'un país asfixiat per la propaganda política del règim. Temps tindrem per fer una avaluació a fons d'aquests 14 anys en el poder. Ara bé, la meva impressió és que Veneçuela durant aquests anys no només s'ha empobrit, s'ha dividit, sinó que a més ha perdut la seva sobirania nacional en mans de Cuba. Amb els índexs d'inflació més gran de Llatinoamèrica, aquest ha arribat fins i tot aquell gran país exportador de petroli, a la seva dependència energètica en produir només 2/3 del que consumeix. La seva producció industrial en aquests darrers 10 anys ha caigut tremendament. I fins i tot Veneçuela és dependent de l'exterior pel que fa al consum d'aliments. Malgrat el nombre ingent de policies i militars, Veneçuela és el segon país d'Amèrica Llatina després d'Hondures en inseguretat ciutadana. La classe mitjana està desapareixent, obligada a emigrar o a invisibilitzar-se. els mitjans de comunicació, la gran majoria, s'han convertit en màquines de propaganda al servei del règim. Amb tot, Chávez tenia el suport dels sectors més pobres del país perquè a través d'allò que ell anomenava les missiones va intentar promoure la construcció d'habitatges, centres de salut i educatius i, sobretot, perquè gràcies al petroli i un bolívar, la seva moneda sobrevalorada, va regular els preus dels aliments i serveis bàsics. Ara bé, les missiones anaven a un lloc, entre cometes, anunciaven la promesa bolivariana i després d'un parell d'anys desapareixien. No creaven riquesa ni infraestructures permanents, sinó que enfortien la cultura del subsidi. Veneçuela és un gran país, amb immensos recursos, amb una gent extraordinària, però que durant dècades va estar governada per oligarquies que varen enriquir-se extraordinàriament, però ara, després d'aquests 14 anys de Chávez, Veneçuela, malauradament, es troba empobrida, dividida, arruïnada i, a més, ha perdut la seva sobirania. El seu futur és incert, molt incert. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
La família es perfila, en el designi del creador, com el lloc primari de la humanització de la persona i de la societat i bressol de la vida i de l'amor. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
14a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 13, 14 i 15 de març, el Rèquiem de Mozart torna a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a El Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Parlarem durant els propers minuts sobre Andorra, un país que celebrarà la setmana vinent, com cada 14 de març, el dia de la seva Constitució. Aquest any, a més, 20 anys després de l'aprovació de la nova Carta Magna, que d'alguna manera revolucionava i innovava al màxim el sistema polític andorrà, un país que vivia, diguéssim que instal·lat, en un tradicional, en una tradicional forma de governar-se i de legislar els seus temes de país. Andorra l'any 1993 va entrar a les Nacions Unides i des d'aleshores ha continuat amb les seves transformacions. Però si hi ha un signe d'identitat que és especialment emblemàtic per al país dels Pirineus, és el seu turisme, les seves muntanyes i la seva neu. De turisme i de medi ambient parlarem precisament avui amb el titular del Ministeri d'aquest àmbit, el Ministeri de Turisme i de Medi Ambient d'Andorra. El seu titular és Francesc Camp. Francesc Camp, ministre de Turisme i Medi Ambient d'Andorra, des del maig del 2011, ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Senyor Francesc Camp, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està vostè i com està Andorra en aquests moments?
Jo estic bé. I Andorra, bueno, està bé, podria estar millor, perquè està clar, sí, que també ens agafa de ple la crisi econòmica, la crisi que pateix Espanya, que pateix Catalunya. Tenim un alt percentatge de turistes que venen d'aquí i això, clar, evidentment es nota, no?, a nivell de despesa turística, de viatges a Andorra, de pernoctacions, s'està notant des de fa, diríem, 2 o 3 anys, i encara estem en aquesta línia. Intentem revertir la situació, no és fàcil, però a veure, l'objectiu és a poc a poc intentar tornar a créixer com s'havia fet en el passat.
És un any de neu el que estem tenint. No sé si podem fer bona aquella dita castellana, año de nieves, año de bienes.
Bueno, no, la dita és, sí que és així, no? Quan és un any de neu és un any bo, no? En principi, en teoria, diríem, no? El que passa és que aquest any pot ser, més que neu, és el temps que ens ha fet, no? El temps, el vent, el mal temps, que ens ha fet que es tanqués l'accés a Andorra, sobretot del costat francès, bastants caps de setmana, i evidentment això ens ha perjudicat una mica, no? De poder ser un any molt bo, serà un any correcte, diríem, no? Perquè justament els tancaments aquests ha fet que no ha entrat tants vehicles, tants turistes com ens pensàvem, atès que va començar molt bé l'any, amb un Nadal excepcional. Vull recordar que dels darrers 7 anys aquestes dues setmanes de Nadal van ser les dues setmanes dels darrers 7 anys que han entrat més vehicles a Andorra. Això era una notícia molt bona, vam començar molt bé la temporada, però després el mal temps ens ha perjudicat, no? Esperem que ara, a partir d'ara, doncs, el temps sigui millor i que acabem bé la temporada, no? I és curiós també perquè, tot i que l'accés des de Catalunya amb la frontera amb Andorra en principi no ha estat tancada, però el mal temps també fa que la gent es quedi més a casa i no surti tant, i això també es veu al mes de gener, que tot i haver-hi neu no han entrat tants vehicles com ens pensàvem, no? Andorra.
Amb el tema de la neu, en definitiva, és difícil l'equilibri, no? Allò que sigui òptim, que nevi força, si pot ser, però alhora que faci un temps prou assequible o prou bo com perquè hi vagi gent a Andorra.
Està clar que el punt d'equilibri és difícil de trobar. L'any passat va ser un any dolent de neu, no vam tenir neu fins, o bona neu, força neu, fins a mitjans finals de gener, i aquest any, doncs, bueno, no ens ha acompanyat el temps, no?, en aquest sentit. I també s'ha de dir que on hi ha molta neu també el turista reparteix més, no?, s'esquia més en diferents zones del Pirineu, i bueno, a partir d'aquí també, doncs, bueno, al final aquesta dispersió fa que segurament a Andorra tampoc tinguem tota la gent que voldríem, no?
Recordem que Andorra té des de l'any 2011, des del maig, un govern gestionat per una coalició de centre-dreta i presidit per Toni Martí. Substituïa així Toni Martí els 2 anys de govern socialdemòcrata de Jaume Bartomeu. En aquests 2 anys, quina acció de govern destacaria que s'ha fet a Andorra en aquest context de crisi econòmica, i quines prioritats té el govern i especialment el seu àmbit, el del turisme?
A veure, accions de govern se n'ha fet moltes, no?, aquests 2 anys. Evidentment, la crisi ens ha portat, jo diria que a ser austers, també a nivell de gestió pressupostària, intentant reduir la despesa pública en alguns àmbits. però a la vegada entenem que això no és suficient per justament tenir un país que creixi, un país dinàmic. També s'ha de dir que a nivell general l'altre punt que destacaria és el procés d'obertura econòmica amb el que ha entrat al país, no? Un país històricament molt concentrat en el sector turístic, justament, però també amb un sector important com és el sector de la construcció i de la immobiliària, i evidentment un sector financer també que continua funcionant força bé, però evidentment amb la crisi hi ha una part de l'activitat, sobretot a nivell del sector industrial, el sector construcció, que ha minvat molt, i això ens ha portat a intentar fer els màxims per obrir el país a altres sectors d'activitat. Això passava per canviar la llei d'inversió estrangera, ja ho hem fet, es va fer l'any passat, es va aprovar la primavera passada la llei, això permet que a partir de llavors qualsevol empresa de qualsevol país pugui venir a Andorra a invertir i que el 100% del capital sigui seu. Això ens dona molta més obertura a molts més sectors. També s'han definit uns sectors prioritaris, com pot ser el sector de el sector de les noves tecnologies, les tecnologies informàtiques, tecnologies de la informació, també el sector del turisme de salut, podríem dir, i el sector de la formació. Estem treballant molt per potenciar aquests sectors i, paral·lelament, també el que ha fet el govern, atesa la dificultat que tenia Andorra de créixer amb el sector turístic, ha incrementat el pressupost de forma molt notòria el pressupost del Ministeri de Turisme. De fet, jo sóc un privilegiat, sempre ho dic, perquè hem estat l'únic ministeri amb un increment important del pressupost, no? De fet, en dos anys l'hem doblat, el pressupost de turisme, no? Això ens ha portat a poder ser més actius tant a nivell de comunicació com de promoció del país, com també a l'hora de fer més esdeveniments al país perquè vinguin més turistes.
Andorra, podem dir que continua vivint del turisme, bàsicament, és la seva principal font de subsistència.
Andorra continua visquent del turisme i que per molts anys sigui, no? Perquè la veritat és que en aquest moment de crisi econòmica generalitzada a Europa, Andorra sustenta molt la seva economia i atès que alguns sectors, com ja he explicat, estan patint molt, i fins que no tinguem fruits dels nous sectors que estem potenciant, doncs el sector turístic està en certa forma mantenint el nivell d'ingressos i mantenint el nivell d'afluència al país, tant pel sector privat com per les arques de l'Estat, no? I quan dic turisme, Andorra no és només pensant en la gent que va esquiar o la gent que va gaudir de la muntanya, que també cada vegada més hi estem fent molts esforços per potenciar aquests sectors, però també el sector de les compres, no? Andorra sí que té un atractiu encara a nivell de lo que és l'oferta comercial, i això evidentment a nivell de les taxes i dels impostos que percebeix govern ens permet tenir uns ingressos importants i que permeten doncs, tenir un pressupost bastant equilibrat i evidentment el que es tracta és de mantenir aquest sector com a vital del país, invertint-hi més segurament a nivell públic i és un sector que creix arreu del món. Si no recordo malament, les previsions són que més de 1.000 milions de persones aquest 2012 passat ja anaven a fer turisme, no? Va ser el primer any que es va passar al llindar dels 1.000 milions de visitants arreu del món, no? És un sector que les previsions de l'Organització Mundial del Turisme diuen que creixerà molt al llarg dels propers anys, que continua creixent, i això vol dir que nosaltres hem d'apostar per aquest sector, no? Perquè si ho fem bé, podem captar una part d'aquest turisme. Evidentment, Europa continua sent un atractiu per molts continents a nivell turístic, i nosaltres estem a Europa, amb la qual creiem que tenim la nostra posició, la nostra oferta, i així continuarem, no? I aquest govern té molt clar que el turisme ha de continuar sent un sector important i diria de vital pel país.
Avui ens acompanya aquí en el primer cafè de Ràdio Estel i Ràdio Principat Francesc Camp, ministre de Turisme i Medi Ambient del govern d'Andorra. Ha parlat vostè del turisme com a font bàsica de subsistència per Andorra. Ara bé, el tema de la fiscalitat, malgrat que vostè diu que les compres continua sent una font d'ingressos, ha canviat, no?, aquesta fiscalitat. Ara hi ha una nova concepció, no?, del que són els impostos. Com s'està portant tot això a Andorra ara mateix?
Però ara, la veritat és que és un canvi molt important pel país, perquè en poc temps, en poc marge, en pocs anys, volem aspirar a tenir una fiscalitat, el que es diu, homologable a nivell europeu, no? És a dir, tenir tots els impostos bàsics que té qualsevol país europeu. No estem parlant d'impostos a nivell de societat sobre les societats, sobre els beneficis, a nivell de l'IVA. Aquí a Andorra hem inventat un impost que l'han posat en funcionament aquest 2013, que és l'IGI, l'impost generalitzat indirecte, tot i que s'ha de dir que aquest impost no és addicional, sinó que ve a substituir altres impostos, altres taxes que hi havia fins ara, com pot ser l'impost sobre mercaderies, l'impost sobre serveis. Hem fet una transició cap a un model més generalitzat d'impost, però sí que taxa les ventes de mercaderies i de serveis, no? Que és del 4,5. Quan parlàvem abans de diferencial fiscal, clar, un 4,5 comparat amb impostos del 20 i pico, com hi pot haver en altres països europeus, fa que tinguem aquest diferencial de preu que sempre és interessant venir a comprar a Andorra, no? Uh-huh. I clar, de cara... Perquè aquí totes són vasos comunicants. No? Al final, si volem una fiscalitat homologable, no és perquè la vulguem tenir prou, no? Sinó que això ens permet, justament, permetre des d'Andorra que s'instal·lin empreses i que puguin exportar sense que aquestes empreses estiguin sotmeses a doble fiscalitat, ja sigui Andorra, ja sigui el país d'origen. Doble fiscalitat vol dir no ser competitius, no? A nivell de diferents mercats, de diferents sectors d'activitat. Aquí el que aspirem justament és a això, no? A tenir una fiscalitat homologable i que ens permeti justament tenir aquests convenis, aquests acords amb països veïns, sobretot pot ser França, Espanya, però també amb altres països, amb el qual les empreses que vulguin exportar des d'Andorra, que s'implantin a Andorra o que ja estiguin a Andorra i vulguin exportar els seus serveis, els seus productes, no estiguin sotmesos a massa impostos i puguin ser competitives, no? I en aquest sentit estem treballant, repeteixo, és un canvi important. De moment s'està portant bé, jo crec que la societat andorrana, ja sigui tant les empreses com les persones que viuen al país, ho estan assumint bé. Evidentment són canvis que, bueno, que s'han de fer poc temps, però creguem que amb un marge de durant un parell d'anys com a màxim tot això estarà ja assentat, estarà llançat i bueno, ja tindrem el marc idoni per justament que els diferents sectors d'activitat puguin créixer al país.
Andorra complirà la setmana vinent, com cada 14 de març, un nou aniversari de la seva nova Constitució, podem dir que encara nova, tot i que aquesta vegada són 20 anys i, per tant, és un moment molt especial. Com està ara mateix l'Andorra renovada, l'Andorra democràtica i parlamentària, constitucional?
Jo crec que en aquest moment l'Andorra institucional, aquí sí que es podem dir que bueno, els 20 anys marquen realment una consolidació del sistema polític andorrà, no? I s'han fet grans passes amb aquests 20 anys. De fet, es va prendre una gran decisió l'any 93 amb l'aprovació de la Constitució del país i a partir d'aquí doncs, bueno, el país s'ha anat consolidant a nivell dels diferents poders, ja sigui legislatiu, executiu o judicial, i jo crec que en aquest moment Andorra a nivell democràtic es pot dir que és un país normalitzat en tots els seus components, els seus elements, no? I amb una estabilitat important, no? Estabilitat política, estabilitat institucional, i la veritat és que jo crec que en aquest sentit podem estar contents. Ara el repte que té Andorra sobretot és aquest, és de aquesta consolidació interna que els percebeixi així des de fora, no? Sí. A vegades encara es mira com un país petit, un país bueno, que encara li falta fer pues, diferents passes per ser homologat a nivell europeu, sobretot estem parlant de la part econòmica, de la part fiscal, i estem fent els passos i així ho estem demostrant dia rere dia, mes rere mes, canviant les lleis, millorant, i en aquest sentit jo crec que a poc a poc se'ns està percebent des d'Europa com un país seriós que vol ser germà, que vol treballar en equip amb la Comunitat Europea. De fet, vull recordar aquí també que aquests 6 mesos, des del mes de novembre passat fins al mes de maig d'aquest any, tenim la presidència del Consell d'Europa, que és un repte per Andorra també, perquè un país petit poder assumir aquesta presidència no és fàcil. Jo crec que ara estem en la recta final, ja la feina s'ha fet ja, estem en una fase més ara d'acabar de llançar diferents activitats associades a aquesta presidència, i això també és una marca de que Europa creu en Andorra i som capaços, al igual que altres grans països, d'assumir aquesta presidència amb èxit.
Doncs felicitats per aquesta integració també a nivell internacional. Andorra, d'acord amb el que van decidir també en referèndum els seus ciutadans, manté el sistema dels coprínceps dintre d'una estructura més democràtica, amb un cap de govern executiu, un parlament que legisla i uns coprínceps representatius, diguéssim, no? amb uns poders que no són d'acció política, però que sí que són valorats com a molt importants. El copríncep episcopal, recordem-ho, actualment l'arcabisbe Joan Enric Vives, d'Urgell, Urgell i també el president de la República Francesa, actualment François Hollande. Tot això, que per cert va propiciar que, per exemple, fa uns dies l'arcabisbe Vives saludés el papa Benet XVI com a cap d'estat d'Andorra, tot això és un honor també a nivell internacional, per dir-ho així.
I tant que ho és, i tant que ho és. I la veritat és que el nostre sistema, justament amb els dos copríncips, quan ho expliques amb diferents estaments, amb diferents tertúlies o reunions polítiques, aixeca curiositat, no? I a la vegada, bueno, és un sistema que està funcionant força bé i ens fa diferents de la resta, no? I això també, com a país, és interessant, justament per explicar el que és Andorra i perquè es vegi que, bueno, que són... ho heredem de la història del país de fa molts anys i la veritat és que per molts anys sigui, no? Perquè és un sistema que funciona.
La presència d'un copríncep episcopal a Andorra, un bisbe que fos cap d'estat, no tenia un reconeixement oficial, diguéssim, de la Santa Seu fins que es va signar, ara fa només uns mesos, un concordat. Això també és un pas important, no? La signatura d'un concordat de relacions d'Andorra amb l'Església Catòlica. Com ho valora vostè com un membre del govern?
De forma molt positiva, perquè al final el que es tracta és de... o el que es fa amb aquesta signatura del concordat és donar el vistiplau, podríem dir, no? amb unes relacions ja, diríem, centenàries, no? d'Andorra amb els seus coprínceps, i per la part del copríncep episcopal crec que és una fita que calia fer i que finalment s'ha pogut fer.
Avui hem parlat de molts temes i podríem continuar fent-ho amb el ministre de Turisme i Medi Ambient del govern d'Andorra, Francesc Camp. Per cert, vostè, dintre del que és l'àmbit del medi ambient, també segur que ha tingut moltes batalles i molts temes per resoldre. La qüestió de la protecció del medi ambient a Andorra, com està en aquests moments, tenint en compte que és un país, doncs, que des d'aquí, des de Catalunya o des de la zona costanera, percebem com un país molt sa, no?, per respirar aire pur.
Sí, jo crec que en aquest moment el medi ambient a Andorra, a veure, sempre es pot millorar, i de fet estem millorant, no? Però està en una situació força positiva. Andorra, jo sempre ho dic, amb medi ambient, la situació que hem heredat com a govern és una situació que ja era força positiva, i el que hem de fer és continuar treballant en aquesta línia, no? Andorra, en els últims 10 anys, s'ha equipat de tota la infraestructura necessària per poder, justament, que l'activitat humana, ja sigui turística, ja sigui dels residents del país, tingui el menys impacte possible sobre el medi, no? Estem parlant aquí, sobretot, de l'instal·lació, l'implantació de depuradores al país, que han fet millorar molt substancialment la qualitat de l'aigua del país. Estem amb uns nivells molt alts a nivell de qualitat de l'aigua. També ens hem equipat d'un centre de tractament de residus també que ens permet reciclar, que ens permet valoritzar la majoria dels residus que generen a Andorra, tot i que, evidentment, alguns s'han d'exportar perquè no tenim plantes recicladores per a algun tipus de residus. I això també permet justament ser autosuficients amb el que fa la gestió dels residus. S'està millorant també amb el reciclatge, molt. Estem amb nivells, no diré dels països nòrdics, però estem amb nivells bastant alts de reciclatge. Potser el repte que tenim encara són els envasos, que estem amb un nivell baix, però per la resta, el paper, el cartró i la resta, el plàstic, el vidre, sí que estem amb nivells força alts. Vull també recordar ara que, al igual que molts països europeus, hem inventat uns reglaments que prohibirem al mes de novembre proper l'utilització de les bosses de plàstic a les grans superfícies i als comerços en general. Això també és un pas endavant dins aquesta forma de comportar-se a nivell de ciutadania, d'utilitzar menys el plàstic i més les bosses reciclables, i estem en aquesta línia, intentant millorar al màxim. L'avantatge de portar les dues carteres en aquest moment és que justament ens permet combinar molt bé l'estratègia turística amb l'estratègia mediambiental, i sobretot posar de manifest tot el bo que té Andorra a nivell de muntanya, no? Per això també a nivell de turisme i en coordinació també els departaments de medi ambient estem intentant posar en relleu tota l'oferta de muntanya del país, millorant també l'oferta de refugis de muntanya, de camins, i la veritat és que jo crec que en aquest sentit avancem força, força bé a Andorra.
Esperem que aquest any la temporada d'esquí, que es preveu que acabarà sent molt bona, es pugui allargar una mica. Preveu que fins a l'abril, potser?
Bueno, es parla del 7 de... Ja aquest any Setmana Santa és molt aviat, el dilluns de Pasqua és l'1 d'abril.
Sí.
S'està parlant de tancar el dia 7 d'abril les estacions, aquí ja podem dir que és segur, i pot ser gran validat encara el dia 14, però encara s'estan acabant de mirar, doncs, previsions, perquè ja sabem que després de Setmana Santa molt sovint el turista o la persona ja canvia
ja pensa
de prioritats,
en altres
coses, no? Sí. De prioritats. Però aquest any, a l'haver-hi molta neu i a l'haver fet un mes de gener difícil a nivell de temps, que ha fet que molts que potser volien esquiar no han pogut, potser el turista vindrà més del que venia després de Setmana Santa aquests darrers anys, no? I l'idea és obrir com a mínim un cop de setmana més i potser en el cas de Gran Valia dos cops de setmana més.
Doncs a veure si hi ha una Setmana Santa bona pel que fa al turisme de neu a Andorra. Moltes gràcies, senyor Francesc Camp, ministre de Turisme d'Andorra. Només una última petició que li fem. Oferir als qui ens escolten, especialment des de Catalunya, doncs el que és Andorra, especialment aquelles persones que no hagin anat mai a Andorra o que hagin anat poques vegades o que pensin anar-hi ocasionalment.
Sí, bueno, què els hi podem oferir?
La sí, exacte. Sentit, sí, a veure. Faci un petit spot d'Andorra.
Jo diria que Andorra, a veure, el que es trobarà sobretot és un país fantàstic per desconnectar. No? Tota l'oferta que tenim de muntanya, ja sigui d'hivern o d'estiu, és per divertir-se i desconnectar. Al final el que busca el turista és sensacions, experiències, quan se'n va de viatge, i no, la nostra oferta, ja sigui estacions d'esquí, ja sigui turisme de muntanya a l'estiu... També vull recordar que Caldea ha obert un nou centre també amb més serveis encara de wellness, de serveis termals, de lúdics. Al final el que es trobarà és a un país que l'acollirà per poder desconnectar de l'estrès diari, per poder gaudir de diferents activitats esportives. I també vull aprofitar per informar que estem treballant fortament perquè aquest estiu, a part de tota l'oferta de muntanya, puguem tenir gairebé durant 3 setmanes un espectacle de Cirque du Soleil a Andorra que crec que ens ajudarà força a incrementar el nombre de turistes a Andorra.
Doncs aquest estiu ho apuntem, a veure si es confirma aviat le Cirque du Soleil a Andorra.
Molt bé.
Salutacions, senyor Francesc Camp, ministre de Turisme i Medi Ambient d'Andorra. Salutacions a tot el que representa el govern d'Andorra i les seves autoritats, i fins una altra.
Gràcies a vostès per convidar-me.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel. Desperta. Raimon canta les cançons de la Roda del Temps a Ràdio Estel en motiu de la celebració del centenari del naixement de Salvador Espriu diumenge 10 de març a les 9 del vespre. Les 12 cançons de la Roda del Temps, una de les obres més sòlides de Raimon. No us ho perdeu, diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Car tot en un moment.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Dos quarts i mig de 10, comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, que compartim amb tots vosaltres, amics oients, els dimecres a aquesta hora, espai de medicina natural, amb la presència del doctor Miquel Pros. Bon dia, doctor Pros. I amb la presència de Veritas, que ens ajuda cada dimecres en aquest espai. Connectem amb Veritas, amb l'Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia.
Ja estaves esperant aquest moment, com cada setmana, oi?
Sí, sí. I a més avui patia i tot, que pensava, encara no em truca.
Doncs sí, disculpa que hi ha hagut diverses incidències que ens han retardat una miqueta, però ja ens posem
no,
en marxa.
No, faltaria més.
I avui ens parles de la farina.
Sí, de la farina. Avui una altra vegada hem triat un producte molt quotidià. El tenim tots a la cuina i l'utilitzem per fer arrebossats, pastisseria, rebosteria... I normalment utilitzem farina de blat, però avui ens agradaria explicar-vos que existeix una gran varietat de farines de diferents sabors que, a més, fins i tot ens poden ajudar a donar un toc diferent als nostres plats. Per exemple, la farina d'arròs, molt suau, fàcil de digerir, no conté gluten. M'han dit que és ideal per elaborar creps o bunyols. O la farina de blat de moro, que tampoc té gluten, i com que és una farina molt i molt sabrosa, algun company meu per aquí dins m'ha explicat que és perfecta per elaborar pastissos de pastanaga o de carbassa. I, a més, la farina de blat de moro, si la barregem amb ou, s'obté una pasta perfecta per arrebossar. Ara, que també m'han explicat que la millor farina per arrebossar és la de cigró, que de fet és la més utilitzada en la cuina oriental. Aquí a les nostres botigues, a més de les farines d'arròs o de blat de moro o de cigró, també tenim, evidentment, les tradicionals farines de blat i de blat integral, però també d'altres varietats de blat, com, per exemple, d'espelta o de camut, que són molt i molt digestives. Totes les farines, evidentment, són i tenen el certificat de producció ecològica, que en aquest cas simplement ens diu que procedeixen d'un cereal que s'ha conreat, evidentment, sense pesticides, herbicides, fungicides, i això vol dir, doncs, que no estem ingerint cap mena de producte químic que després en el nostre cos li sigui difícil d'eliminar. I no només això, sinó que en el seu procés d'elaboració no s'ha utilitzat ni colorants ni blanquejants, per tant, no són farines refinades i, si cap, són doblement saludables i doblement recomanables des d'aquí. I fins aquí a les farines, per avui.
Doncs molt bé, des de Veritas ens ha acompanyat Eva Vilamajor. Veritas és una cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Promou una alimentació més saludable perquè mengem millor avui i ens trobem millor demà. Des de Veritas hem tingut, com sempre, Eva Vilamajor. Bon dia, Eva, fins dimecres.
Bon dia, fins dimecres.
Adéu-siau.
Adéu.
I amb la col·laboració de Veritas parlem de medicina natural. Hem saludat el doctor Pros, novament bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I ara donem pas a la pacient que ens acompanya avui. Bé, pacient i mare d'un pacient de 15 anys.
Sí, ara sentirem, d'aquí uns instants sentirem a la mare d'en Marc, Marc Morcillo.
Marc Morcillo és un pacient de 15 anys que es visita des de fa poc i, a més, a través d'un contacte que ve ni més ni menys que d'aquí, d'aquest programa.
Ostres, Ignasi, heu d'estar molt satisfets de la tasca que esteu fent. Jo crec que cureu més pacients vosaltres que la Seguretat Social.
Bé, sense vostè no seria possible, I dit això, saludem ja Marta Llistosella, que és monitora de menjador, té 47 anys i és mare de Marc Morcillo, un pacient de 15 anys del doctor Pros. Marta Llistosella, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé. Bon molt dia. Nerviosa.
Bon dia.
Estigui tranquil·la, que aquí estem en família, ja ho sap.
Bon dia, Marta. Dic, escolta, bon dia. Dic, em agradarà, i a l'Ignasi i a tots els que ens escolten avui arreu de Catalunya, però a mi m'agradaria fer una introducció, Marta, si m'ho permets, no?, de com veu arribar a la consulta, no? Doncs m'explicaré. És a dir, fixa't que en Marc va arribar no a la consulta de Barcelona, sinó a la consulta de Solius, no? Tal com deia, gràcies a vosaltres. El Marc és un nano de 15 anys, m'arriba a Solius, l'acompanya la mare, i m'explica. M'explica, si mal no recordo, Marta, si cas després tu ja em rectificaràs, que des de l'any 2007 el Marc està contínuament malalt.
Sí.
Angines, mal de panxa, encostipats que no desapareixen, febre, anímicament ensorrat. I per què? Bueno, antibiòtics de manta, no cal dir, metges, sí. El metge de capçalera, que si el pediatre, l'otorrino, ningú li troba res. Ningú li troba res. I en aquesta situació m'arriba la consulta. Clar. Això de que una persona tan jove i tan plena de vida com és el Marc, que no es troba bé, que els metges no li troben res que justifiqui aquella situació, clar, un nano que ha estat un gran amant i practicant del futbol, que no pugui jugar perquè es cansa. Abans de començar el partit m'explicaves, Marta, que ja està cansat, sí. Que no té energia.
Bueno, i sortia del camp, que em permeti, sí. Havia de deixar el camp,
sí.
I s'abraçava amb l'entrenador plorant.
Pobret.
De que no aguantava més.
Marta, segueixo. És a dir, tal com anava la consulta, no? M'explicaves. Dic, bueno, hem d'entendre, doncs, que, és clar, una situació d'aquesta és una situació desesperant per ell, sí. I pels pares. Haig de recordar, Marta, que després jo vaig tindre que tractar a la mare perquè estava depre, la família estava desesperada, no? Llavors, és clar, com que sempre estàs malalt, perds les classes, que és el que va passar amb el Marc. Els amics et truquen perquè, i és clar, sempre sortir, no? Escolta, i el Marc que ve a l'escola, però és clar, sempre té una cosa, ara li fa mal la panxa, ara té febre, ara té mal de cap, tos, diarrees, angines que no desapareixen. Els propis amics i, el més greu, inclús els mestres comencen ja a fer conya pensant que el Marc, doncs, fa teatre i que s'inventa les malalties. Esclar, això significa també un retard escolar, no? Les assignatures o el curs no va bé. L'angoixa, esclar, s'incrementa perquè tothom, esclar, tu vols millorar però no pots, comença a baixar l'autoestima i entres en una depressió. Però no tan sols el Marc, el pacient, una depressió, el Marc i la família. Metges, he dit abans, de la ciutat social, metge particular, l'especialista, el superespecialista, ningú li troba res i anímicament cada dia estàs més baix. Tu vols millorar però no pots. O sigui, la impotència és total. Llavors, em recorda, jo tinc uns anàlisis de sang, els tinc aquí davant, i al repetir uns segons anàlisis de sang, Marta, us claven el metge, però així, a bocajarro, no? Diu, aquest jove presenta un quadre d'analítica que no ens agrada gens. Diu, va, vinga, que li farem una punció esternal. Ostres, tu, una punció esternal, és clar. Diu, per veure si la mèdula li treballa bé, què passa amb aquesta mèdula si no fabrica, doncs, o si no està en condicions, no? Clar, aquí és quan els pares s'espanten, que literalment, diu, ens vàrem acollonir, i li diuen, prou, això s'ha acabat, doctor. Diu, escolta, i llavors li recorden que en el Marc, en els dos últims anys, ha estat prenent antibiòtics, ha pres més antibiòtics que els que poden cabre en una farmàcia.
Déu-n'hi-do.
Bueno, els pares es neguen, doncs, a la punció esternal, emprenyats, desesperats, desenganyats, decideixen buscar consol amb una altra medicina. I és així, amb aquestes circumstàncies, que m'arriben a la medicina natural i els atenc a Solius el 17 de novembre
de l'any passat.
Del 2012.
El 17 de novembre passat, o sigui, fa pocs mesos. I què se li ha fet al Marc?
Però espera, ja veuràs. Després, perquè això és extensible a moltes situacions i de gent que ara ens estan escoltant. Després de fer-li l'exploració que fem normalment, comprovo que el Marc té tots els requisits, no? Tots els requisits que conformen allò que sempre us explico aquí a la ràdio, que és allò de la sinusitis silenciosa. És a dir, mocs, mucositat, otitis de repetició, mocs verds, espessos, no? Li han diagnosticat també, en diverses ocasions, sinusitis, mal de cap, diarrees, angines, cera a les orelles, amic de les ampús, tos, tosseta, dorm amb la boca oberta. Clar, el dormir amb la boca oberta no pot respirar correctament, l'oxigen no entra com ha d'entrar i hi ha un gran cansament. Bé, no sé, passo la paraula a la mare, que ens expliqui el que li vam fer i com estem amb el Marc.
Doncs ha fet una bona crònica dels fets, el doctor Pros. Recordem que des de l'any 2007 tenia aquests quadres reiterats de febres i malestar, per tant, des dels 10 anys, des dels 9 o 10 anys, no, Marta?
Sí. Bueno, primer de tot, vull donar-vos les gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar la meva vivència, que en aquest programa va ser on vaig trobar les respostes i el camí de la curació del meu fill. Bueno, com ha dit el doctor, cal anar 5 anys enrere. En Marc, amb 10 anys, bueno, he de dir que de petit agafava moltes otitis repetitives i la seva pediatra ja me receptava l'antibiòtic com l'aigua. Però al veure això em vaig decantar ja cap a la medicina natural. Em va anar força bé, però de cop i volta és el que deia el doctor, al començar l'ESO, uns símptomes, una darrere l'altra. Estava malalt setmana sí, setmana no, amb la sinusitis, amb la febre...
I diverses coses, tenia mal de coll de vegades, ara
molt,
mal de coll...
El més preocupant era molt, molt mal de cap i tenia unes ulleres impressionants. Bueno, l'impotència i l'angoixa, que és anar al metge i que no et facin cas, i que una vegada en una visita la meva pròpia doctora me digui quan tingui tan mal de cap, apunta-t'ho en una llibreta. Com ens ho hem de prendre, això? Pesava 39 quilos i amb aquest historial em deien això. És que era, bueno, és que és impressionant. Ja és que no sabia el que fer. I mira, vaig, sort que amb les revisions aquestes del futbol, el metge em va cridar i em va dir a veure si estava assabentada de que en Marc li escoltava molt de moc a dins. Li vaig dir que sí, però que ja no sabia on anar, perquè ja havia anat a tots els especialistes. I em va aconsellar, diu, prova de deixar-li de donar llet de vaca. I mira, curiosament, estava llegint un llibre que deia que els nens propensos a les infeccions normalment era degut a una al·lèrgia alimentària. Bueno, vaig anar a un centre d'al·lèrgies, que també he de dir que era de medicina natural, Allà em van dir que en Marc era al·lèrgic a la llet de vaca i tots els seus derivats. Bueno, vaig anar a fer les proves cutànies, les de sang, i tot va sortir negatiu. Però ho vam provar-ho. Li vaig eliminar la llet de vaca, farines blanques, els additius, els conservants, el menjar era tot ecològic. I tot i així, en Marc encara continuava estant malalt i el sistema immunològic encara era més baix. Pues, vaig anar amb el pediatre, li vaig demanar que, sisplau, li fessin uns anàlisis encara més complets. Bé, va sortir tot bé, però me van aconsellar que visités amb un hematòleg per valorar, no sé si ho dic bé, que tenia neutropènia en Marc.
Sí, sí, ho dius bé, Marta, sí.
Neutropènia, no? I la pediatra em va dir, això no és res, segur que és un virus. Pues, doncs, per no ser res, me n'assabento que els anàlisis ja surten malament des de l'any 2005.
I la causa per la qual poden sortir malament, quina és?
Bé, no ho sé, me van dir això de que li fessin el punxament de la mèdula per veure si hi havia una altra cosa més greu, així és, tal com ho dic. Bueno, jo me vaig negar que el punxessin.
Aquí és on va dir prou, com deia el doctor Pros.
Sí, vaig dir prou i mira, va ser que escoltant la ràdio el doctor Pros em va descriure en Marc que era quan parlava de la sinusitis silenciosa.
Efectivament, sí. Aquesta acumulació de mucositat sí. Des de la part sí. Del sinus, per sobre del nas,
sí,
i que
sí,
es va
sí,
repartint
sí.
Per totes les cavitats que tenim, per l'orella.
Sí,
per...
sí, sí.
Doncs, sí. Doncs molt interessant el que ens està explicant avui, molt emocionada, Marta Llistosella, sí. Que és la mare de Marc Morcillo, un noi de 15 anys que... s'ha posat en mans de la medicina natural des de fa pocs mesos, el novembre passat, i ara com està Marc? Com ha evolucionat des de la primera visita al doctor Pros a Solius i el seguiment a través de la medicina natural?
Bueno, estic encantada perquè al principis de febrer d'aquest any el doctor ens va agafar el meu marit i a mi i ens va dir enhorabona que el vostre fill ja està curat. En Marc és un altre ara. El canvi és que és espectacular. Les ulleres li han desaparegut, menja de tot i s'han acabat les diarrees, les infeccions, el mal de cap. Està guapíssim.
Escolta, això és el final feliç d'una pel·lícula, sí. Una pel·lícula ben real com la que vostè sí. Ha viscut, Marta.
Aquí jo estic mirant la història clínica, Marta, i en poc més de... O sigui, 3 mesos, pràcticament, en 3 mesos hem aconseguit el que no ha aconseguit l'oficialitat mèdica pediàtrica, no? Sí. Resoldre, o sigui, el que ells no han aconseguit en 7 anys, no? Ha passat, fixa't bé, quan a mi m'arriba, ell medeix 1,62 centímetres. Ara fa 1,68, és a dir, ha crescut 6 centímetres en 3 mesos. Ha passat sí. De 49,700, que és el pes que tenia quan jo el vaig veure,
sí.
Avui pesa 53,5. Ha incrementat 4 quilos de pes. Bueno, esclar, és lògic que els pares estiguin, doncs, encantats, no?
Com que el problema, doctor Pros, és el de la sinusitis silenciosa, què se li ha fet des del novembre fins ara?
Això, Marta, què li han fet? És a dir, què és el que tu creus que li ha anat més bé?
Bueno, primer de tot, jo crec que és que ens ha escoltat i ens ha atès com una persona.
Gràcies.
Perquè ens sentíem estafats amb el tracte rebut. Crec que no ens ho mereixíem. Els metges estan per atendre-te i buscar solució, i no que ens el tinguem que buscar nosaltres, perquè jo he hagut de cuidar-me de moltes coses, a part de la meva feina, de buscar una solució, perquè ells estaven allà sentats i no feien res.
I per fi han trobat un tractament per la persona, per la sí. Persona del Marc Morcillo i no tant per un quadre mèdic determinat.
Sí, però pensa, Marta, quan m'explicaves... Esclar, hi ha moments que els pares es desesperen. El moment en què jo li començo a donar, esclar, allò que diem sempre, a drenar aquestes mucositats, no? perquè una cosa és la mucositat que hi ha d'haver al nas, la que ens correspon fisiològicament, l'altra és aquest excés de mocs podrits, no?, que estan aquí dintre, que la Marta m'explicava. Bueno, ell va començar a tindre problemes de sagnament nasals una vegada ens vam posar en marxa. És així, Marta?
Sí, que vosaltres
es veu espantar, m'heu trucat, jo dic no us espanteu, perquè això vol dir que doncs, hi ha alguna crosteta aquí dintre, que el desprendre's doncs, ha sagnat, i després un dia em truques, bueno, estava, flipava, no? Diu, pues que ha tret una candela que sembla una espelma, no? Semblava un bolígrafo.
I de 7 centímetres.
Diu, d'on to... O sigui, com pot ser que una persona et pugui amagatzemar això, no?
Sí.
Marta?
Sí,
doncs això vol dir que s'estaven donant resultat, els tractaments de drenatge estaven donant resultat. I doctor, però dintre d'aquest drenatge, que suposo que s'han fet diverses coses, no? Respiratòries,
bueno, hem aplicat allò que fem de, doncs, de l'aigua, neteges diàries amb aigua de mar, llavors, doncs, bueno, ja ho he explicat a la mare, hem retirat aquests productes, bueno, això ja s'havia fet abans, no? Però sí. drenadors de les mucositats, llavors hem fet servir la homeopatia, hem fet servir... També amb ell estem fent allò de l'esquena, perquè és curiós, ara, paral·lelament amb en Marc, ara que parlàvem d'Andorra, doncs també tinc ara, en aquests moments, un Dani que potser m'agradaria portar-lo aquí, si el pare ens està escoltant o la mare, el Dani d'Andorra. També estem a la consulta, tenim el Marçal, un altre nano que m'agradaria molt que vingués aquí, té 14 anys, que és una situació idèntica a la que estem descrivint ara. És a dir, que si sapiguéssim el patiment que en aquests moments hi ha en els grans hospitals per culpa de coses que es podrien resoldre fàcilment, bueno, per això jo dic que hem d'agrair Marta a Ràdio Estel doncs la labor que estan fent, no?
No, gràcies a vostès. Se'ns està acabant el temps, però...
A mi m'agradaria, Marta, doncs, que si vols afegir alguna cosa, que avui que siguis tu la que no, coronis el programa.
Ui, que tinc moltes ganes, que pensava que no arribaria mai aquest dia. I ara estic tan contenta que vull dir, per acabar, vull dir-li al doctor Pros que en el programa anterior va dir que ell no feia miracles. Nosaltres podem dir que sí que en fa.
Doncs bé, gràcies. Miracles naturals.
Ens ha canviat la vida a tots nosaltres. Doncs, i evidentment ara ja tinc molt clar el que tinc de fer.
Sí, doncs escolti, celebrem molt que hagi trobat aquesta llum al final del túnel gràcies a la medicina natural.
Doncs a mi m'agradaria, Marta, per afegir, per acabar, doncs, l'expressió de la vostra experiència, aquesta experiència feta amb un noi que durant anys ha estat patint, que pugui ser el ressò per a altres que puguin doncs, iniciar el mateix camí.
Me n'alegraria molt que gràcies a la meva experiència pogués donar llum també amb altres pares i que no haguessin de passar aquest calvari que hem passat nosaltres. Gràcies,
A vostè, Marta Llistosella, ens parla des de la Bisbal d'Empordà, són d'allà, d'aquesta localitat del Baix Empordà, i en Marc Morcillo, el seu fill de 15 anys. És l'únic fill que tenen vostès?
No, tinc una nena de 9 anys.
Una nena de 9 anys, i està bé, la nena? Aprendran potser de la situació del passat amb ella.
Una anècdota, vol que li expliqui una anècdota?
Ràpidament,
va venir a la consulta. Sí. Del doctor Pros, perquè el volia conèixer, i sense dins de res va agafar aquelles propagandes que tenia de la seva adreça, de la medicina que practicava, i a l'escola tots els nens que els veuen tos i amb mocs els hi va donar la targeta.
Molt bé. Ho deixem aquí. Gràcies, Marta Llistosella. Una abraçada fins una altra.
Molt bé. Bon dia.
Gràcies, doctor Pros, i bon dia fins la setmana vinent. Tindrem més casos com aquest, segur. Sí,
indubtablement.
Adéu-siau.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ara, les millors ofertes són a Hipercorp.
Com ara les paelles Kit Collection, aptes per tots els focs des de 7,95 euros la unitat.
I recorda que tens més de 2.500 articles amb la segona unitat al 70%.
A Hipercorp, preu i per millor.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Congrés Internacional Cinema i Nova Evangelització. La fe de gaudir a la gran pantalla. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Tenim unes invitacions pel Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Si voleu alguna d'aquestes invitacions o més informació, el que podeu fer és trucar-nos al 93 409 2772, 93 409 2772, amb la Polifònica de Puigreig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.